3CAT Info.
En punt la una del migdia. El papalló 14 ja ha aterrat a l'aeroport del Prat, on l'estan esperant el president de la Generalitat i diverses autoritats. El pontífex està a punt de baixar de l'avió, on ha arribat des de l'aeroport de Madrid-Barajas. Ara està previst que vagi cap a la catedral de Barcelona, on farà una pregària. L'acte més multitudinari serà aquesta tarda a l'estadi olímpic de Montjuïc, que aplegarà 40.000 persones. Una incidència al centre de control de DIF atura tota la xarxa de Rodalies Renfe. Segons l'ens gestor, s'ha començat a restablir el servei de manera progressiva, tot i que amb retard sobre els horaris previstos. En marxa una nova manifestació dels docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa recorre els carrers del centre de Barcelona i acabarà davant el Parlament de Catalunya. Una i un minut en aquests moments. El papalló 14 ja està baixant les escales de l'avió a l'aeroport del Prat, on l'estan esperant diferents autoritats. Poemes de Glòria Fuertes i Blas de Otero, la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfrontaran ara a l'examen de llengua estrangera. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La data surt de contrastar les dades dels Mossos i les que ha facilitat avui l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Es descarta el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar la iniciativa 9 anys després de començar les converses. Ha quedat vist presentar-se al judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó. Per les defenses no s'ha demostrat cap tracte de favor. I Arnau Bellver, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill, que avança l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes composicions, Bellver també ha participat en la producció per artistes com Lil Dami, Triquell o la Ludwig Van.
Esports.
Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatori entre el Barça i el Tenerife. Per la coincidència amb aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Balanes. També avui es juga el segon partit de la Lliga de Futbol Sala semifinal entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
Tarda amb sol a la meitat sud del país i núvola des de la resta. El Pirineu no es descarta en ruixats de distribució irregular. Localment poden tenir una certa intensitat. Avui i demà baixen les temperatures.
Trescat Info.
1:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, el papalló 14 ja ha aterrat a l'aeroport del Prat, ha caminat per la catifa des de la porta de l'avió fins al cotxe que l'està esperant, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa. A l'aeroport l'han rebut diverses autoritats, a més d'Illa també el cardenal arquebisbe de Barcelona, l'alcalde de la capital catalana, el president del Parlament o el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto. Anem cap a l'aeroport de Barcelona. David Àngela, bon dia.
Amb 20 minuts de retard s'ha aterrat aquí a l'aeroport del Prat l'Airbus 320 amb el papa procedent de Madrid. El primer a saludar-lo, el president de la Generalitat, a peu d'escala de l'avió. Aquí hi ha les principals autoritats del país, tant religioses com militars, també, i polítiques. Concretament, i per aquest ordre, l'han rebut a peu de pista el ministre d'Hisenda, el president del Parlament de Catalunya, la delegada del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona i l'arcabisbe de Sant Feliu de Llobregat.
Doncs ara se'n va, com us dèiem, cap a la Catedral de Barcelona, on hauria el primer dels actes que estan previstos a Catalunya i a l'exterior. I tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Jo calculo que només a la plaça hi ha unes 2.000 persones, fidels, turistes i sobretot curiosos que s'han anat concentrant aquí al voltant de la plaça de la Catedral des de 11:45. Ara més es comença a formar una filera a la Via Laietana on encara circulen els cotxes per quan arribi el Papa per donar-li la benvinguda. Hi ha molta gent amb banderes vaticanes, amb senyeres, molts que porten barrets i gorres per aguantar bé la calor. Càntics d'en tant en tant s'arrenquen sobretot a la zona més pròxima a la catedral, on hi ha un cartell enorme penjat a un dels laterals del temple. Dóna la benvinguda a Lleó XIV i destaca alguns dels missatges del seu pontificat: diàleg, dignitat, humanitat i altres encara més grans, la paraula pau. Entre els que esperen, com us deia, hi ha molts turistes, pocs veïns, molts catòlics equipats amb banderes i amb samarretes de les seves parròquies i, sobretot, curiosos. Alguns catòlics, però la majoria ni això. Escolteu un parell de testimonis.
Más que todo el mensaje que da a la sociedad de que tenemos que no perder los valores, porque los valores se están perdiendo y es lo que está haciendo un poco la descomposición que hay. Y eso nos da una esperanza de que el mundo, si todos nos unimos y el diálogo, hace para un mundo mejor.
Estaba a casa y dije, ¿por qué no? Pero es que creo que casi no lo veremos, porque está muy pleto.
Sí, està molt ple, realment és difícil de veure. Com us deia, des de fa un parell d'hores aquí s'ha anat concentrant gent al voltant de les tanques que cordonen la catedral. El desplegament policial és ostentós. Només des del punt on jo estic he comptat fa uns minuts una trentena de policies i després hi han parelles de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana a tot el llarg de la plaça i també a la Via Laietana. Els comerços de la zona no estan tan contents. Avui no venen res. Els bars estan tancats, sense terrasses, i ni tan sols un comerç especialitzat en la figura de Gaudí, amb records de Gaudí, ha aconseguit vendre res. En comparació amb un dia normal, aquí hi ha molta gent, però no estan interessats en comprar. Tothom ve a veure el Papa.
Gràcies, Montse. També a la Catedral de Barcelona hi tenim a la Gemma Bonet, i és que allà farà una pregària, una cerimònia litúrgica amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen dels actes del Pontífex a casa nostra. Dani Batxiller i Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, efectivament, aquí a l'interior de la catedral serà el primer lloc que visitarà el Papa Lleó XIV quan arribi, i això ho fa perquè és l'església del bisbe de Barcelona, simbolitza, per tant, totes les esglésies de tota la diòcesi de Barcelona. Per això s'ha marcat com a punt d'inici i de benvinguda a la ciutat. La cerimònia a la catedral no és oberta a tot el públic, sinó que hi són presents els bisbes auxiliars, els canonges de la catedral, el personal de la cúria diocesana, els lectors també, els catequistes, grups de voluntaris d'aquesta visita papal i, òbviament, és clar, el cardenal Joan Josep Omella, que n'és l'anfitrió. Aquí a la catedral, quan arribi el Papa, s'hi resarà la pregària de l'hora sexta, és a dir, l'oració que resa a aquesta hora del migdia, pels vols de la una, segons la litúrgia de les hores catòlica. Es llegiran diversos salms, una lectura, també hi haurà cants, i el Papa farà una breu homilia. Per tant, doncs, ja sentirem les primeres paraules del Papa Lleó XIV aquí a Catalunya. Després, per acabar, hi haurà una benedicció final i, abans de marxar, el Papa baixarà a la cripta de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, i també visitarà el claustre de la catedral, on aquests dies s'hi pot veure l'ou com balla, la tradició d'aquests dies de Corpus.
Gemma, gràcies, bon dia.
Fins ara, bon dia.
Doncs bé, el Papa, que ja ha sortit amb cotxe, o està sortint, vaja, de les instal·lacions aeroportuàries per dirigir-se cap a la catedral. Una i 9 minuts, tota la circulació de Rodalia s'ha aturat durant 20 minuts per una incidència al centre de control de DIF. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que més a poc hi haurà retards i pot haver cancel·lacions. El centre de control de DIF és el que regula la circulació de totes les línies i fa que tots els trens s'hagin d'aturar perquè afecte la circulació. És a l'estació de França i és el sistema que ja va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes que hi va haver aquest hivern arran de l'accident de Gelida. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, justifica la incidència d'avui per la implantació d'un nou sistema de software.
Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. però, en fi, hi estem treballant i ADIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
És la cinquena vegada que cau els últims 4 anys. I estem també pendents de la vaga d'educació. Milers de mestres i professors es manifesten avui a Barcelona en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. Els manifestants es dirigeixen cap al Parlament amb pancartes que demanen més mitjans i arriben després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa, bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix aquesta manifestació que està baixant per Passeig de Sant Joan, ja ha passat la plaça Tetuan, són un miler de persones entre mestres, professors, personal educatiu i sobretot moltes famílies. Molts crits contra la presència precisament del que estan parlant, la presència del Pontífex a Barcelona i la crítica cap a la destinació de diners públics cap a aquesta visita. Hi ha pancartes, per exemple, amb el lema de ni miracles ni caritat. Tot això ve, com dèiem, després d'aquest rebuig al preacord que havien arribat departament i alguns dels sindicats, i tant en David com la Sarai, tots dos són professors, en David del Masnou i la Sarai és de Sant Cugat, reivindiquen sortir avui al carrer.
Jo crec que avui és important sortir i, bueno, penso que avui era un dia significatiu perquè ve el Papa i llavors hem de sortir al carrer, que ens vegin.
Jo crec que és un moment de fer força. Avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius de ràtios, motius d'inclusiva, que encara es poden millorar bastant i en això estem.
Aquesta idea de fer força també va vinculada que es puguin tornar a reobrir les negociacions, tal com ha apuntat la Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que es reuniran demà amb el departament i que exigeixen un canvi en el model de negociació.
Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció. No de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
Com dèiem, ara la mobilització que avança pel Passeig de Sant Joan i es dirigeix cap al Parlament.
Gràcies, Toni, bon dia.
Molt bon dia.
Mentrestant s'estan fent les paus, l'adaptació d'un text de Nuccio Ordine, La utilitat de lo inútil, Manifiesto, i poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero han protagonitzat l'examen de llengua castellana i literatura de la selectivitat. Ha estat la primera prova del matí que ha arrencat aquest primer dia amb tota normalitat.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
A Catalunya es requisen el 25% de totes les plantes de marihuana d'Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos amb un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues al conjunt de l'Estat. Es confisquen la immensa majoria de les plantes de marihuana del continent, al 75% en concret. Brussel·les, Bruno Forteamidas.
L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
Passant enrere, pel que fa al futur del rearmament europeu, Alemanya i França acaben d'enterrar el projecte FECAS, un nou avió de combat per substituir l'Eurofighter i que l'havia d'acompanyar un estol de drons. Berlín, Jordi Arregàs.
Feia temps que el projecte FECAS, que vol dir Sistema de Combat Aeri del Futur, no acabava, mai millor dit, d'aixecar el vol. Han estat, sobretot, les desavinences entre els dos socis majoritaris, la companyia francesa Dassault i l'alemanya Airbus, els que han portat al fracàs del projecte. Per part alemanya, la queixa sobretot se centrava en que els socis francesos no estaven disposats a compartir tecnologia. Tampoc hauria estat clar qui s'emportaria els diners a l'hora de vendre tot el producte. En què consistia el FECAS? Bàsicament en un avió que havia d'anar acompanyat d'un núvol de drons. De la construcció de l'avió s'encarregava Dassault, de l'estol de drons i de tot l'equipament tecnològic de control Airbus. El projecte presentat el 2017 per francesos i alemanys, el que posteriorment es va sumar a Espanya, pretenia substituir de cara al 2040 el caça francès Rafale i l'Eurofighter que fan servir espanyols i alemanys. Ara tot el projecte queda en entredit, i amb ell el futur de la defensa europea, enfrontada per una banda amb Rússia i afeblida per l'altra pel deteriorament de les relacions amb els Estats Units.
Un quart de dues del migdia. Situació aquesta hora del trànsit i sobretot del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, sí. Hem de començar parlant de Rodalies perquè, com explicàveu fa pocs minuts, ja s'ha començat a recuperar la circulació a les línies de Rodalies de Barcelona afectades per una caiguda al centre de control a l'estació de França, que ha obligat a interrompre la circulació momentàniament. Es mantenen, això sí, els horaris alterats en una quinzena de línies. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora les principals afectacions són dins de la ciutat de Barcelona, d'una banda per la manifestació de docents, ara ja a l'entorn de Passeig Sant Joan, i de l'altra per la visita del Papa. A aquesta hora ja no es pot circular ni per l'entorn de la Catedral ni de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Hi ha restriccions també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família. Fora de la ciutat hi ha cua a la 2 a Cornellà en sentit Barcelona, i a la C32 també aturades cap a la capital. Precaució per una possible incidència en aquests punts.
El temps. Francesc Mauri.
La tarda ens portarà domini del sol al sud de Catalunya, terç sud, sobretot, en molts indrets de la meitat sud també, i en canvi més nuvolades a la meitat nord del país. A prop del Pirineu, possibilitat de ruixats de caràcter irregular, localment alguna amb una certa intensitat. I la temperatura que recula avui, 2, 3, 4 graus, depenent de l'observatori de demà fins i tot, i dijous una miqueta més, per tornar a recuperar-se a l'acabar la setmana. Demà esperem un matí bastant ennuvolat a Catalunya, amb algunes boires a muntanya i amb alguns ruixats matinals a prop del Prepirineu. A la tarda, alguns al Pirineu. A partir de demà passat, temps més estable.
Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
Un quart de dues i dos minuts ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec de la Diputació de Badajoz l'any 2017.
Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències, mentre que la Fiscalia n'ha sol·licitat l'absolució. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per a qui les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici contaminat per raons polítiques.
La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
Les defenses dels 11 acusats han reclamat l'absolució per falta de proves. I el comissari jubilat José Manuel Villarejo s'ha presentat com a víctima del cas Leire i de les suposades clavegueres del PSOE, i ha dit que estarà encantat de declarar si el jutge Santiago Pedraz el cite, ja sigui com a testimoni o bé com a imputat. Ho ha dit a les portes de l'Audiència Nacional Espanyola, on avui continua declarant com a acusat pel cas Kitchen. Madrid, Tania Tàpia.
Villarejo no ha confirmat si es va reunir amb Leire Díaz, com sí que apunta la Guàrdia Civil al sumari del cas, o si es van conxorxar per buscar draps bruts del magistrat Manuel Marchena, i ha dit que els detalls els donarà el jutge, que espera que el citi aviat. Però s'ha desvinculat de la trama. És una estupidesa, diu Villarejo, que n'és de la mà d'un grup que assegura va usar àudios seus per carregar contra ell i que han servit perquè li obrin més causes judicials.
Me pongo de acuerdo con la supuesta cloaca para que me acusen de más cosas y para que digamos, me abran más piezas y para qué tal, por favor, o sea, vamos a ser serios, ¿eh?
Un cop dins de l'Audiència Nacional ha seguit l'interrogatori pel cas Kitchen. Ara preguntes del seu advocat, com va fer ja la setmana passada amb la Fiscalia, ha negat que fos una operació il·legal muntada per robar documentació a Bárcenas de la Caixa B del PP. El que perseguien, diu Villarejo, era la seva fortuna a l'estranger i nega haver rebut ordres polítiques del Ministeri d'Interior d'aquell moment.
¿Recibió usted alguna instrucción, alguna orden política?
En absoluto. Que he trabajado con distintas administraciones de izquierda y de derechas, siempre han sido conscientes de mi independencia a la hora de aceptar o rechazar las cosas que no veía claras.
La Fiscalia demana per ell 19 anys de presó. Villarejo només ha reconegut que va captar com a confident Sergio Ríos, era xofer de l'extresorer i li va pagar amb fons reservats, però amb l'objectiu de detectar qui li feia de testaferro. Sobre Maria Dolores de Cospedal i els àudios on se la sent dir que vol interceptar la llibreteta de Bárcenas amb tot anotacions, inclòs el famós M. Rajoy, Villarejo diu que l'interès era per controlar què estava filtrant l'extresorer a la premsa, però no per destruir cap prova.
3CAT Info.
El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que el que va tenir l'any anterior, i va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial. 105.000 assistents van anar a la 20a edició del Mobile a Barcelona. Un 45% van ser directius. L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha estat lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Aparcar el carrer a Girona serà gairebé a tot arreu de pagament. En un ple municipal ahir al vespre se'n va aprovar una nova regulació que preveu augmentar de 10.000 places les zones de pagament en un termini de 10 anys. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip del govern i el PSC. Girona, Maria Rovira.
Bona part d'aquestes places d'aparcament, unes 8.500, seran zones verdes, però també n'hi haurà en zones blaves i taronges, en aquest cas situades en zones perifèriques. Pel regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, es tracta d'un pas endavant en la gestió de l'espai públic.
L'espai públic és un recurs limitat i de tots. Les ciutats d'avui han de respondre a necessitats complexes de mobilitat, activitat econòmica, convivència. Regular l'estacionament és, des d'una perspectiva política i social, una eina en defensa de l'interès general.
D'altra banda, l'equip de govern es va quedar sol votant a favor d'una modificació del pressupost de 950.000 euros per dur a terme diferents inversions en cultura popular, obres d'emergència i tecnologia.
Arnau Bellver, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre.
Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum de fugir.
Bellver, que també és compositor i productor, públic avui a totes les plataformes digitals el senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any 2027 amb el segell discogràfic Ceràmiques Guzmán. El fins ara bateria dels Manel ha coproduït amb el productor i músic Xico Mentre el monstre, un tema de pop electrònic amb les lletres rapejades que parlen de la necessitat de les persones de fugir del seu entorn. El videoclip ens mostra l'artista fent d'entrenador d'un equip de futbol infantil en un barri de Barcelona amb una estètica irònica i informal.
L'anarquia, puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu, en reivindiquen a crits.
Espavila per saber qui són els teus enemics!
Després de 7 anys de carrera, els Manel van fer una aturada indefinida l'any 2023. Des de llavors, Arnau Bellver ha creat cançons per pel·lícules, música per a espectacles teatrals i produccions per a diferents músics. El concert de presentació del nou disc, que encara no té títol, serà el 2 d'abril de l'any que ve a l'Apolo, i les entrades, si és que hi voleu anar, ja són a la venda. I d'altra banda, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona en vaga indefinida han aconseguit que el Consorci de Biblioteques s'avingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir. Ahir van ocupar l'edifici del consistori durant 4 hores, del Consorci, volíem dir, durant 4 hores, per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops per part d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.
Esports.
Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes tenen el factor pista a favor després d'eliminar a quarts de final el Múrcia i haver acabat cinquens al final de la Lliga regular, mentre que els canaris, que van acabar vuitens, arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. El base del Barça, Nicola Provítola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser molt important.
Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
La Provítola afegeix que al vestidor no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals guanyant el tercer partit a Múrcia.
Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Múrcia muy, muy dura, pero no, eufòria para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 i el transmetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Demà començarà la segona semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de l'ACB són a un màxim de 5 partits.
3CAT Info.
I precisament de resultats del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar a Blanes el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Masculina davant de l'Igualada. El Barça volia jugar al Palau Blaugrana demà, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final ha de començar ja aquest divendres. Sentim primer el tècnic del Barça, Rican Ares, parlant del transcendental partit d'avui.
No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
I ara sentim el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner.
Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7 de la tarda.
3CAT Info.
I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria per una banda el bitllet per la final, després d'haver guanyat ja el primer partit, i per una altra també una plaça per disputar la Champions de la temporada que ve.
Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse, que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
L'actualitat esportiva a fons.
La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cobercí i Pedri, que ha estat l'autor d'un dels 3 de l'equip espanyol, així com també el jugador català del Chelsea, Marco Corella. El canari ha fet el 2-0 del partit després de l'assistència que ha rebut del seu company, Ferran Torres.
Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, i els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre a Islàndia i, en cas de victòria, s'asseguraria la classificació de forma matemàtica. De l'equip islandès en parla la jugadora del Barça, Irene Paredes.
Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
Encara en futbol, un parell de punts més. Aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada van empatar a un. I a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat aquest matí la renovació per una temporada més de la davantera Fuenetia Brown. I també aquesta matinada, però en bàsquet, Sant Antoni ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar els Knicks de Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2-1. El Cadí la Seu, mentrestant, en bàsquet ha fet oficial el fitxatge de la base italiana Alessandra Orsili. Té 24 anys i arriba procedent de l'Encino de Lugo, un altre equip que disputa la Lliga Femenina.
Són 2:15. El Papa ja ha arribat a la Catedral de Barcelona procedent de l'aeroport del Prat, on ha aterrat cap a 1:00 PM. Per tant, el que fem és anar a l'exterior de la catedral per saber com l'han rebut. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. L'han rebut amb eufòria i amb crits, entre d'altres coses, perquè ha passat pel davant dels milers de persones que hi ha concentrades aquí al voltant de la catedral amb el cotxe amb la finestra baixada i els ha saludat. Les banderes del Vaticà onegen, toquen les campanes de la catedral i també la plaça és absolutament plena de tots els cotxes que formen part del seguici papal, ambulàncies, cotxes i motos de la policia, un cordó policial que ha rebut el Papa en la seva entrada en aquesta plaça. Com us deia, eufòria i crits després de 2 hores d'espera de multitud de gent, turistes, curiosos, catòlics i no catòlics, que saben que avui no podran entrar a la catedral, que no podran seguir la missa que el pontífex està a punt de començar, però que en tenien prou en veure'l durant uns minuts. De fet, aquí no hi ha cap pantalla instal·lada i molts ara ja comencen a marxar perquè estan veient que el Papa entra i que aquí ja està tot explicat. Alguns han vingut per matar la curiositat, d'altres perquè passaven per aquí i molts perquè són catòlics i el consideren un guia espiritual i ni que sigui per uns minuts, per uns segons, els feia il·lusió veure'l de prop. Fa calor, no en fa tanta com es podria esperar, de manera que l'espera no ha estat especialment dura. Molta gent venia equipada amb gorres i amb barrets. Hi ha algunes zones d'ombra aquí a la catedral, bufa el ventet i s'ha aguantat força bé aquestes 2 hores llargues d'espera de, jo calculo, unes 2.000 persones que esperaven que el Papa passés pel davant i el saludés, com efectivament ha fet.
Moltes gràcies, Montse. Anem ara cap a l'interior de la catedral. Tenim a la Gemma Bonet. Allà es farà una cerimònia litúrgica amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que hi participen en aquests actes del pontífex a casa nostra. Gemma, com està tot? Perquè el Papa ja, papalló 14, ja és dins de la catedral.
Doncs sí, efectivament, el Papa Lleó XIV ja ha entrat a la catedral, on a peu de porta l'han rebut els diversos personalitats, diverses membres de la Cúria Diocesana, i ara ha entrat a la Capella del Santíssim, i on hi ha també, a més, el Crist de Lepant, un Crist que té molta devoció aquí a Barcelona. I abans de començar la pregària de l'hora sexta, doncs el cardenal Omella ha acompanyat també el Papa Lleó en aquesta Capella del Santíssim, a davant del Crist de Lepant, doncs, per retre-li homenatge. En aquests moments acaben de sortir de la Capella del Santíssim i ja està feta aquesta salutació, podríem dir-ho d'aquesta manera, i ara és quan està enfilant el passadís central de la Catedral de Barcelona i d'aquí a breus instants començarà la pregària que hi ha prevista per aquesta hora. És una celebració que és tancada només per als voluntaris, per al personal de la diòcesi, i hi són presents també, ho veiem, les màximes autoritats de la diòcesi de Barcelona, com per exemple els bisbes auxiliars i també els canonges de la catedral. De moment, per tant, doncs aquí ja tenim el Papa dins de la catedral i tot és a punt perquè comenci aquesta pregària de l'hora sexta.
N'estarem pendents. Gràcies, Gemma. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Ja està en marxa el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a 5.500 agents dels Mossos vetllen per aquesta seguretat durant l'estada del Pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la catedral i el Palau Episcopal i demà serà el torn de la Sagrada Família amb afectacions molt importants a l'Eixample. Anem cap al Departament d'Interior, ara amb el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Carme. Aquí tot el dispositiu de seguretat s'està controlant des de pantalles. Hi ha un centre de coordinació reforçat policial a Egares, a dir, al quartier general dels Mossos d'Esquadra de Sabadell. Allà hi participa la policia vaticana, la resta de policies de l'Estat, la presidència del govern espanyol i la casa del rei. També des de Sabadell es coordina una cèl·lula de protecció especial de l'espai aeri. Tot aquest desplegament ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon, des de fa uns moments aquí al departament, amb una premissa absolutament important, que no afecti especialment a la vida diària dels catalans.
Más que todo el mensaje que da...
que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Sabem que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
En una entrevista al matí a Catalunya Ràdio, el comissari David Boneta, cap del dispositiu de seguretat, advertia que mai abans s'havia fet un desplegament tan ampli amb la implicació de totes les unitats del cos de Mossos d'Esquadra.
Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
En paral·lel, aquí, des del Centre de Coordinació d'Emergències, el Departament d'Interior es segueix des de la sala d'imatges aquesta arribada a la plaça. Tenim visió de la plaça de la catedral amb diversos punts d'interès policial i de coordinació amb tots els equips d'emergència. Ho destacava també la consellera Parlon.
Protecció Civil, coordinadora principal, Mossos d'Esquadra, desplega el dispositiu de seguretat Albus. Per altra banda, tenim el SEM, el Servei Català de Trànsit per la Mobilitat, Bombers de la Generalitat de Catalunya, el Cos d'Agents Rurals, Creu Roja i els operadors de transport, Adif, Renfe, Ferrocarrils, TMB i l'Autoritat de Transport Metropolità i la Secretaria de Telecomunicacions.
Aquest centre de coordinació està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat, actiu a partir de demà.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Doncs bé, engegue ja aquest acte on ha de fer la pregària al Papa Lleó XIV i anirem tan bon punt al Pontífex a agafi la paraula.
3CAT Info.
I ara ens anem als carrers de Barcelona. Un miler de mestres, professors i personal educatiu es manifesten a aquesta hora a la capital catalana en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre educació i una part dels sindicats. Seguint la protesta hi tenim el José Antonio Muñoz i el Toni Fortesa. Bon dia, Toni. Toni, bon dia.
Molt bon dia. Ara sí.
Ara sí.
La manifestació que ara mateix està, doncs si la capçalera està tocant, arribant ja al Parlament, la cua encara està de triomf. Són milers i milers de persones les que s'han ajuntat en aquesta mobilització. Vèiem, en referència a la visita del Papa, precisament moltes referències a les pancartes, ni miracles ni caritat, drets laborals i serveis socials de qualitat. Eren unes pancartes, molts crits contra la consellera Niubó demanant la seva dimissió, i pancartes com contra l'emergència educativa, seguim al carrer. Això és el que coincidien també la gent amb qui hem anat parlant durant la manifestació, en David i la Sarai. Tots dos són professors, en David és del Masnou i la Sarai de Sant Cugat.
Jo crec que és un moment de fer força una mica. El missatge d'aquesta manifestació era que seguíem amb la lluita, no? Llavors, avui és un dia per seguir amb la lluita. Crec que hi ha molts motius de ràtios, motius d'inclusiva, que encara es poden millorar bastant.
I d'aquesta millora també en parlava Iolanda Segura, de l'USTEC, que deia, recalcava, reafirmava que demà tenen una reunió amb el departament, però que ara mateix, el que després d'aquest no majoritari dels docents en el preacord, s'havien de replantejar la situació.
Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció. No de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
Doncs aquí al parc de la Ciutadella veiem passar encara mestres, docents, moltes famílies que es dirigeixen, com dèiem, cap al Parlament.
Gràcies, Toni, bon dia. I ja ha acabat aquesta hora el segon examen del matí de la selectivitat, però el que fem ara és anar cap a la catedral, pren la paraula al papa Lleó XIV en la pregària.
Ius in auditorium eum intende. Domine, ad adiuvandum me festina, gloria patri et filio, et spiritui sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Rector potens verat Deus, cui temeras
rei. Doncs bé, és el començament d'aquest acte litúrgic. Encara no pren la paraula al papa, de seguida que ho faci tornarem cap a la catedral de Barcelona.
3CAT Info. 3CAT Info.
I com us dèiem, ja s'ha acabat aquesta hora el segon examen del matí de la selectivitat, el de llengua estrangera. El primer examen, el de llengua castellana i literatura, ha estat protagonitzat per l'adaptació d'un text de Nuccio Ordine, La utilitat de lo inútil, manifiesto, i poemes de Gloria Fuertes i Blas d'Otero. Les proves d'accés a la universitat han començat amb total normalitat. Anem al campus Ciutadella de Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
Doncs ja ha finalitzat la segona prova de la selectivitat, aquest examen de llengua estrangera, on la majoria dels alumnes s'han examinat d'anglès, seguint una mica el guió previst. Doncs aquí la part que han trobat més difícil ha estat l'exercici del listening, per les dificultats de poder escoltar amb certa claredat doncs la prova. Pel que fa a la redacció, ens diuen que els han fet llegir l'adaptació d'un article científic, i després pel que fa a l'exercici de redacció, doncs aquí tot plegat girava al voltant de fer una carta informal o un article d'opinió sobre si els exàmens i els deures s'haurien d'eliminar de les escoles per preservar la salut mental dels estudiants, i sortint de l'examen, parlant amb uns i altres, això és el que ens han dit sobre tot plegat.
Crec que el més difícil era una mica el listening. Com s'escolta una mica amb eco, ho fa encara més complicat. Però el text era bastant assequible i les opcions que teníem pel writing eren fàcils.
El writing, a mi tenies que escollir entre un informal email, i l'altra opció era un opinion essay, que és doncs, la teva opinió sobre un tema, i el tema parlava de si s'haurien de treure els exàmens i els deures de les escoles per així evitar l'ansietat i l'estrès dels estudiants. Jo he fet la d'opinió, tant de la millor.
Aquí la majoria d'alumnes ja han acabat aquesta tarda, però hi ha els primers exàmens de les matèries específiques, amb exàmens com geografia o fonaments de les arts. I demà al matí, tots plegats s'hi tornaran a posar a primera hora a les 9 del matí. Hi ha l'examen d'una nova matèria comuna. En aquest cas, els alumnes s'examinen d'història o d'història de la filosofia.
Doncs ja els queda un dia menys i nervis que ja han marxat pel que fa al dia d'avui. La jutgessa dona la raó l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9. La magistrada ha arxivat el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats. I a Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha fet danys a les cases més pròximes. Ara el foc està controlat i s'ha aixecat ja al matí el confinament dels veïns. Està a la Bosoms.
El foc va començar cap a les 10 del vespre a l'exterior de les naus i durant unes hores feia patir que les grans flames que cremaven els palots s'estenguessin als habitatges que hi ha a tocar del recinte. No se n'ha cremat cap, però sí que hem vist vidres trencats i tanques i persianes malmeses. També ha quedat parcialment calcinat el camp de blat que hi ha davant de la casa de la Dolors, una de les veïnes desallotjades que ja ha pogut tornar a casa.
Nos va venir a dir que sortiguéssim de carrer corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortiguéssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
Ha estat una nit llarga per als veïns i també per als socis de la cooperativa Arcofrut, que estaven a punt de començar la campanya. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Hem parlat amb el president d'Arcofrut, Pere Roquer.
Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir, i tornar a començar.
Uns 1.300 veïns de l'urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí, han estat confinats fins a les 6 del matí. Ara ja no hi ha flama i els bombers remullen la zona i vigilen que el foc no revifi. Ho ha explicat el cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes.
Bueno, ara el que ens queda és fer aquesta tasca de vigilància, val? Que l'incendi quedi contingut en les naus afectades i que no es pugui escampar. I bàsicament el que es farà és esperar que es vagi arrofegant tot l'entorn.
Un cop estigui tot assegurat, els Mossos entraran al recinte per investigar les causes de l'incendi. No es descarta cap hipòtesi, tampoc, que hagi estat intencionat.
Els treballadors de Nissan protesten a les portes de la Direcció General de Relacions Laborals de Barcelona, coincidint amb l'última reunió del període de consultes de l'ERO presentat per la companyia que afecta 211 persones. A l'inici de la reunió, un centenar de treballadors han escridassat als representants de l'empresa i han llançat petards. Els sindicats es queixen que fins ara l'empresa no ha volgut negociar una reducció dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació i reclamen a l'administració que s'impliqui, com va fer en l'ERO del 2021. Àlex Mantillas és el representant de la UGT.
I nosaltres no volem parlar només de cèntims i d'acomiadaments i pagats. Volem un plan social. Volem una hipotètica recol·locació que s'impliqui l'administració. I l'empresa porta dues reunions que s'ha aixecat de la taula després d'un recés i ens ha deixat ahir penjats.
L'ERO castiga especialment la planta de recanvis del Prat de Llobregat amb 110 acomiadaments, però també el centre tècnic que perd 86 treballadors i el d'àrees funcionals amb 15 afectats, tots dos situats a la zona franca. 2:15. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Pendents de Rodalies, on recordem que hi ha demores importants en una quinzena de línies afectades per una caiguda al centre de control d'Adif a l'estació de França, que ha interromput la circulació en bona part dels trens momentàniament. Ara ja està resolta aquesta incidència, però com dèiem, hi segueix havent aquestes demores importants. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora aturades en diversos punts cap a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la B23 a Sant Feliu cap a l'enllaç amb la 2 i en diversos trams a la Ronda de Dalt i la Litoral, i afectacions també dins de la ciutat de Barcelona per la manifestació de docents a l'entorn de Passeig Sant Joan i d'altra banda per la visita del Papa a aquesta hora. Recordem-ho, ja no es pot circular ni per l'entorn de la Catedral ni l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i a més hi ha restriccions a la circulació també a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família.
El temps. Amb el Francesc Mauri.
De moment, aquesta tarda hi pot haver alguns ruixats al Pirineu, localment amb una certa intensitat, intervals de núvols a la meitat nord de Catalunya i més sol com més al sud. La temperatura avui baixa entre 2 i 4 graus. Demà baixarà una mica més i tocarà fons finalment de cara a dijous. A l'acabar la setmana tornaria a recuperar-se. A partir de dijous, divendres, amb un bon sol al 100% del territori català. De moment, demà, amb força núvols matinals, algunes boires, algun ruixat al Prepirineu i a la tarda algun ruixat a la serralada pirinenca.
Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
Seguim amb més informacions. Ara cap al Pròxim Orient, Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban. A les últimes hores, un helicòpter Apache nord-americà s'ha estavellat per causes desconegudes a prop de l'estret d'Hormuz, però els pilots han estat rescatats en bon estat, segons ha revelat el mateix Donald Trump. Jerusalem, Jordi Brescó.
L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment.
Tres morts i una mitja dotzena de ferits per un atac de Rússia a l'est d'Ucraïna, a la regió de Kharkiv. Els atacs han estat mentre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky tornava a Kiev des de Londres, on ha mantingut converses amb els líders del Regne Unit, França i Alemanya sobre el futur d'una guerra que dura des de fa 4 anys. Els esforços negociadors dels Estats Units estan estancats amb l'administració Trump centrada en la guerra de l'Iran, però Zelensky assegura que ahir va tenir una conversa positiva amb els enviats del president nord-americà. I ara tornem a casa. A Lleida avancen els tràmits per la construcció del nou recinte firal. Això mentre la nova direcció aposta per internacionalitzar alguns certaments com el Congrés Agrobiotech i aposta per convertir la Fira de Lleida en la tercera a l'estat en importància, Júlia Albacar.
El nou director de la Fira, Eduard Martín, ha destacat que un dels principals objectius per als propers anys és aconseguir que Lleida tingui certaments internacionals, amb la mirada posada especialment en el Fòrum Agrobiotech, una trobada que es celebra ja dedicada a la tecnologia i sector agrari.
Que algunes coses noves, possibilitats que hi hagin, doncs puguin ser també esdeveniments no només catalans i espanyols, per dir-ho d'alguna manera, sinó també creuar les fronteres.
Martín també ha defensat que la ciutat té capacitat per posicionar-se com una de les principals capitals firals de tot l'estat. Això mentre avancen els tràmits per construir el nou recinte firal als terrenys de l'antiga hípica al costat del canal de Serós. Així explicava l'alcalde Félix Larrosa els últims tràmits aprovats.
Tens, anem cap a la catedral.
En aquesta catedral, amb tots vosaltres, il Consiglio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo. E la orazione di Cristo con suo corpo al Padre. También la lectura che hemos escuchado subraya che todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Podemos entonces dejarnos ayudar en nuestra reflexión precisamente por estas dos imágenes, la esposa y el cuerpo. La primera nos recuerda que la Iglesia, y en particular esta asamblea rica de dones y carismas y de la variedad de las historias de cada uno, es ante todo una esposa amada. Dios os ha querido aquí porque amen vosotros en vuestro estar juntos una belleza y una bondad únicas y sagradas. Él os ha elegido a vosotros para representar hoy la comunidad de los santos que está en Barcelona. Y es con esta conciencia que os invito a renovar concordes el propósito de caminar juntos, todos, fieles y pastores, tras las huellas de Cristo, hacia la plenitud de la vida. La Iglesia es fruto de un acto de amor que la precede y que viene de Dios, y ante todo crece dejándose amar por Él, unida con corazón humilde y agradecido, porque solo quien se deja amar por Dios puede construir con los demás las obras del amor. A este respecto, el Papa Francisco, no hace muchos años, recomendaba a esta comunidad diocesana iniciar desde el encuentro con Cristo para crecer en fraternidad, en el anuncio de la buena nueva del Evangelio. Y un año después, repetía a los seminaristas de esta misma arquidiócesis, peregrinos en Roma, no dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio. Sus palabras indican el clima que estamos llamados a difundir en nuestros ambientes, en las familias, en las parroquias, en los lugares de trabajo y de formación, en los ambientes de la curia y en cualquier otro ámbito de vida. Un clima de familia en el que se vive juntos, conscientes de la filiación y de la llamada común, solidarios, abiertos, capaces de misericordia, de sacrificio, de atención recíproca, de perdón. Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II quan, en la seva visita aquí, trobava l'ànim acollido que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització. I també avui hi trobem confirmació en la vitalitat de tantes obres d'anunci, de formació i de caritat de les quals tots vosaltres sou animadors i protagonistes. Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo, objeto inmediato de la lectura que hemos escuchado. Si Cristo es el esposo que nos amó primero, él es también la cabeza.
No us ho deixem aquí per si havia dubtes. El Papa Lleó XIV sí ha utilitzat la llengua catalana en aquesta pregària a la Catedral de Barcelona. Tot el que ha dit i tot el que ha fet i farà a partir de les dues amb l'Òscar Fernández al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Esports.
Eudald Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora. Avui comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet i ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Els blaugrana tenen el factor pista al seu favor després d'eliminar a quarts de final el Múrcia i d'haver acabat cinquens al final de la Lliga regular, mentre que els canaris, que van acabar vuitens, arriben a aquestes semifinals després d'haver eliminat el Madrid, que era el millor equip de la fase regular. El base del Barça, Nicola Provitola, reconeix que tenir el factor pista a favor pot ser important.
Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia a descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
La Provitola afegeix que al vestidor no hi ha cap mena d'eufòria després d'haver accedit a les semifinals guanyant el tercer i definitiu partit a la pista del Múrcia.
Eufòria no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Múrcia muy, muy dura, pero no, eufòria para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
El partit entre el Barça i el Tenerife començarà a les 8 del vespre i el transmetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Demà començarà l'altra semifinal entre el València i el Joventut. Les semifinals de la Lliga ACB són a un màxim de 5 partits. I precisament de resultats del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins jugarà avui a Blanes, el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga Masculina davant l'Igualada. El Barça volia jugar al Palau Blaugrana demà, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final ha de començar ja aquest divendres. Sobre aquest transcendental partit sentim primer el tècnic del Barça, Ricard Ares.
No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
I ara el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner.
Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres.
Però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7, i en futbol sala el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final, després d'haver guanyat ja el primer partit, i també una plaça per disputar la Champions de la temporada que ve.
Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matina del Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina en l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve al camp d'Islàndia. Si guanya, es classifica matemàticament.